Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El preu de la llum continua pujant, segurament és una de les frases que més hem repetit els últims mesos als mitjans de comunicació, perquè és que avui, nou rècord històric. Però és que perquè entenguem la magnitud de la tragèdia a les nostres factures, ara estem a la franja més cara del dia. O sigui, ara aquesta llum que hi ha encesa en aquest estudi paga 4 vegades més que el primer dia de la temporada de RAC1 de l'any passat. 4 vegades més que fa un any. Ara està 130 euros megawatt hora. 130 euros megawatt hora. Fa un any era 32 euros per megawatt hora. De fet, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que compareixerà aquesta tarda al Congrés per donar explicacions, de fet, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, anuncia ayudas. Ho ha dit aquest matí a Radio Nacional d'Espanya.
Desde el Ministerio de Industria lo que estamos haciendo es compensar a muchos sectores de la economía para que este precio de la luz pues no reste competitividad, como bien señaláis, no solo los hosteleros, también la industria electrointensiva, y eso estará de nuevo recogido en los presupuestos del 2022 que, como sabéis, estamos elaborando.
I la ministra d'Igualtat, Irene Montero, insisteix des de Radio Cable en la necessitat de crear una empresa pública d'energia.
Hay que intervenir y regular el mercado eléctrico, como hacen otros países, como hace Alemania, precisamente para poder evitar las subidas abusivas del precio de la luz. 3 empresas controlan el 80% del mercado. Eso tiene que ver con un oligopolio que es nocivo para los intereses estratégicos de nuestro país.
Clar, i per això en volem parlar, i per... jo intentaré, de debò, intentaré una cosa molt important, entendre-ho. O sigui, perquè el tema ens sembla d'una complexitat tant com la factura i que ens arriba a casa, que és impossible de poder entendre i que només morem aquella part que està colorejada on ens indica què haurem de pagar a final de mes. Perquè la resta és que és pràcticament impossible d'entendre. José Enrique Vázquez, expert en eficiència energètica i president del Grup de Gestors Energètics de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, Jordi.
I Laura García, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers de Catalunya i responsable de transició energètica del grup Trèvol Energia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aviam, realment hi ha solució? I li pregunto d'una altra manera, quina seria la solució si és que n'hi ha i fins quan continuarà pujant el preu de la llum? Aviam, senyor Vázquez.
A veure, solució sí que hi ha. Jo no crec que la solució sigui que amb diners públics pal·liar aquell cost i possiblement tampoc la solució definitiva sigui una companyia energètica estatal. Vostè ho ha dit, avui en aquest moment el preu és 132,92. I si molt ràpid diuen que això, la culpa són les emissions de CO2 o les renovables, fa un any teníem aquestes mateixes renovables i les mateixes emissions i no teníem aquests preus. Con lo qual, diguem-ho d'una manera o una altra, la formació d'aquests preus, per d'una manera suau, és incorrecta.
Llavors?
La solució, canviar molt ràpid, perquè vostè ha fet la pregunta i no dona la resposta, canviar la legislació, la regulació, que determina com arribar a aquests preus. Això penso que és relativament fàcil.
I això com es fa?
Pues miri, igual que van crear i van ser pioners o dels primers països en la Unió Europea de crear un mercat que en aquell moment es va dir liberalitzat, fer unes regles del joc, quan veus que les regles del joc ja no serveixen, que la llei elemental de l'oferta i la demanda ja no funciona, a igualtat d'oferta i demanda el preu puja d'una forma desorbitada, 4 vegades més, un legislatiu el que té que fer és adequar les regles del joc, és a dir, canviar la legislació, això ho pot fer un govern. Perquè vostè ja que no l'entenia, això és molt fàcil. El preu que paguem en aquests moments a l'estat espanyol, de forma absurda, és el preu per tothom igual de la tecnologia més cara. La hidràulica cobra, com si estiguéssim fent tot, en cicles combinats, aquelles plantes que van en gas natural, que diuen que ara és molt car també, tothom cobra el mateix. Tothom és feliç, contra més alt és el preu, tothom cobra més. Sentit comú, diguem, home, que cada un tingui la retribució, cada un cobri per lo que realment costa la seva tecnologia, lo que costa fer la seva energia, lo que és absurd, que tant les nuclears, la hidràulica, la renovable, inclús la renovable, tothom cobri com si fos la tecnologia més cara. Clar, això provoca uns preus que en el sector són feliços tothom, ningú és infeliç, tothom cobra quatre vegades més.
Laura García, què n'opina?
Aviam, jo estic d'acord que el sistema que tenim actualment de conformació de preus, que és un sistema marginalista, és a dir, com bé deia el company, doncs, l'última tecnologia que entra al final acaba definint el que seria el preu per totes les tecnologies que formen part del parc de generació, és un sistema que és comú a tota la Unió Europea. És a dir, nosaltres estem en un mercat únic i, per tant, el funcionament d'aquest mercat únic és equiparable en tots els països que tenim aquí a la Unió Europea. Tot i així, aquí a Espanya tenim un marge de maniobra, és a dir, a nivell cada país, malgrat que tinguem un sistema que ha de ser consensuat per tots els països, tenim un cert marge de maniobra que podria d'alguna manera doncs, poder esmorteir el que serien aquests preus. No? De fet, des del Col·legi d'Enginyers, una de les propostes que tenim a sobre de la taula i a les que estem treballant és el fet de que aquesta tona de CO2 que fa que hi hagi un increment important en el que seria la tecnologia relacionada amb cicles combinats, desvincular-la i aplicar-la posteriorment després d'aquest sistema de cassació. No? És a dir, tenim un sistema que ha de ser comú a tota la Unió Europea, però tot i així tenim uns ventalls, uns marges de maniobra que podríem utilitzar que ens permetrien doncs poder reduir. Tot i així, jo voldria posar sobre la taula de que estem en, com si diguéssim, s'ha generat la situació com de la tormenta perfecta, no? És a dir, tenim els preus de CO2 disparats amb rècords històrics, tenim els preus de gas en rècords històrics i tenim tota una conjuntura que fa, és a dir, tenim tot un sistema de concessions de tots els sistemes hidràulics que cal una revisió i cal una actualització per adequar-los als criteris de sostenibilitat d'avui en dia, de cabals mínims i de tema mínims, i que fa que, d'alguna manera, estem en un context. No? Si em permeteu fer una mica d'ampliar una mica la visió del que està passant a Europa, és a dir, si ens fixem en els països que tenim aquí al costat, és a dir, a França, a Alemanya, és a dir, també els preus estan molt elevats, perquè també tenen problemàtiques anàlogues a les que podem tenir nosaltres, com són el tema dels cicles, els cicles combinats i el que seria els preus de CO2. Què passa? És a dir, si ara estem al voltant de 120-130, doncs a França ens estaríem parlant del voltant de 90, és a dir, estem parlant de pràcticament 30 euros, és a dir, un percentatge entre el 24 i el 30% preus més econòmics. Val? Mm-hmm. És a dir, això de què depèn? Doncs al final de quina sigui la composició de generació que hi hagi a cada un dels països.
Ja, però per exemple, una persona que està escoltant que no en té ni idea d'energia i jo li pregunto, escolti'm, per què avui estem pagant quatre vegades més que fa un any?
Doncs...
això de qui és culpa? Ai... No, és igual,
no, és diferent. Continua, Laura.
Sí, no, jo el que us comentava, és a dir, de què és culpa? Doncs tenim, per una banda, és el que deia abans, no?, de la tormenta perfecta, preus de gas disparats, tenim preus de CO2 disparats, tenim tot un sector que està aprofitant la conjuntura, com són els que exploten hidràuliques, que bueno, s'aprofiten del moment també doncs, perquè tot i que no estiguin afectats per aquests factors, doncs, també ofertar el preu. Tenim un nivell d'interconnexió amb els països de veïns que és baix, és a dir, si fos més elevat, doncs, evidentment els preus estarien una mica més equiparats. I tenim quelcom que també des del col·legi volem instar a la CNMC, a l'agent regulador, perquè investigui és a dir, si a més d'aquests factors objectius que coneixem tothom, doncs si a més doncs, hi existeix alguna cosa més que està alterant i està donant aquests preus tan, tan elevats.
Com per exemple?
Bueno, això és el que jo penso que ha d'investigar el que seria l'agent regulador a la CNMC.
Mm-hmm. Jordi, sí. La meva opinió a la teva pregunta, que algú que no ho entengui, l'explicació és molt senzilla. Lo del CO2, amb dades de red elèctrica d'aquest moment, només la meitat de la generació només està afectada per el CO2. El 57,36% de la generació d'aquesta hora és generació que no emet CO2. Renovables, un dia com avui que no fa vent, un dia que està núvol pràcticament una gran part del territori del nostre país i de l'Estat, el 35 continua a ser renovable. Jo crec que la CNMC, la Comissió Nacional de los Mercados i la Competència, té que fer un anàlisi perquè alguna cosa està passant a l'Estat espanyol difícilment per explicar. I això, malauradament, els que més ho pagaran, que tu l'has dit cada dia dius al començament, o molts dies al començament del teu davantal, quan ho dius, seran els consumidors més febles, aquells que estan a la famosa tarifa regulada, el preu voluntari del petit consumidor, aquests els preus que tenen, que no estan al, que al mercat normal, trient les grans indústries, lo patiran d'una forma molt directa en la propera factura. I alguna cosa té que fer l'Estat per evitar això. I torno a dir, no crec que la solució sigui donar ajudes ni a hora de correr cuita crear una companyia elèctrica estatal. Coincideixo en moltes coses amb la Laura, però jo crec que me sorprèn també la falta com a ciutadania, com a país, que tenim de dir prou d'això quan a vegades diuen prou d'altres coses.
Laura García és partidari d'una empresa d'energètica pública?
Jo comparteixo bastant el criteri de José Enrique. És a dir, jo penso que més que ficar recursos, el que és necessari és fer una regulació i un canvi estructural adequat perquè d'alguna manera el sistema s'equilibri. Nosaltres des del col·legi estem davant d'aquestes propostes que s'ha instat al govern, per exemple, de la Generalitat, de fer una empresa pública per totes aquestes explotacions hidràuliques, recuperar-les, etc. És una cosa que estem estudiant a sobre la taula, però pensem que a part de fer tot aquest procés i de generar un agent més, el que és important és adequar i actualitzar les concessions actuals i fer determinats canvis que sí que la legislació actual t'ho permet fer.
Mm-hmm. Sí.
Recomanacions, si em permet, Jordi.
Sí, tant, recomanacions. Oh, és molt important,
recomanacions,
això.
Perquè al final els vostres oients, com tots, és el que volen dir. I què tenim que fer? Miro la primera, i jo crec que és molt important, i que tu l'has dit al començament, tenim una certa por, una gran por, mirar la factura d'energia elèctrica, el famós rebut, en la seva comercialitzadora, en un assessor energètic, en el col·legi d'enginyers, és a dir, algun que, entre cometes, entengui del tema, entengui aquesta factura, analitzar si realment el que tenim és el que ens correspon, per veure si un petit marge de poder reduir aquell preu. La segona, molt important, en el moment que l'energia que ens venen és molt cara i en un país que tenim moltíssim sol, en totes les activitats econòmiques, turisme, comerç, pimes, plantejar-se molt seriosament produir la nostra pròpia energia. El famós autoconsum, que tant el nostre Institut Català d'Energia com el Col·legi d'Enginyers i com tot el sector, diguéssim, d'una forma que sigui independent d'aquest, entre cometes, negoci, recomana.
I com ho fem, això? Com ho fem, això?
Lo de l'autoconsum,
sí.
Mira, partners que teniu vosaltres aquí a la ràdio, poden connectar-se a les seves webs i trobaran ofertes. En l'instal·lador del barri, del poble, del polígon, pregunteu-li què tinc que fer com a l'autoconsum. I entrar en internet en avui en dia lo trobareu. I si no, el nostre Institut Català d'Energia té un apartat específic que explica molt bé l'autoconsum, el Col·legi d'Enginyers també, i nosaltres com a grups gestors energètics de Catalunya també. És imprescindible que intentem generar de forma local, de proximitat, allò que es diu quilòmetre zero, la màxima energia que puguem. Aquesta sempre serà la més barata, la que ens ve directament del sol. És una forma de pal·liar-lo.
Sí, i jo afegiria, al final la informació és poder, no? I com bé comentava Jordi a l'inici d'aquesta secció, un dels grans problemes que hi ha amb el sector energètic és el gran desconeixement que hi ha per part de la societat. És a dir, no només a nivell domèstic, sinó que de vegades amb col·legues nostres del sector, o sigui, és que tampoc no coneixen com funciona. Llavors jo penso que és superimportant insistir sobre com funciona, sobretot els que teniu aquesta veu, no?, de cara a explicar bé com és la factura, què és el que afecta, perquè de vegades la gent quan diu tot això que puja és de tota la factura, no, és del 30% de la factura. És important, això que es va modificar el juny és de tota la factura, no, és de l'altre 30%, l'altre són impostos. És a dir, jo penso que és fonamental aquesta funció pedagògica que s'ha de fer entre els diferents agents, no? Des dels medis públics, des de l'educació, és a dir, que tothom sàpiga exactament que és perquè sense criteri, sense informació, tu no pots ser crític, o sigui, estàs completament venut. Jo, per tant, jo penso que és molt important realment de que tots, és a dir, de fer un esforç en coneixement amb com funciona el sector energètic.
Val, acabo. Una pregunta, serveix alguna cosa posar una rentadora a les 11 de la nit en comptes de les 6 de la tarda? Això és una bestiesa o no?
No, a veure, Jordi, és una molt bona pregunta. Serveix alguna cosa? Mira, el més important, afegint el que ha dit la Laura, de informació és conscienciació. És molt important posar la rentadora en aigua freda, tindre una rentadora que tingui una classe energètica de les antigues A3+, que han canviat, tancar llums. És dir, ja que l'energia és molt cara, la primera cosa que podem intentar fer dintre de la mesura possible és reduir el seu consum. Escolten tant d'electricitat com de gas i esperem el de la pujada de les benzines, tots els hidrocarburs, o ja estan pujant d'una forma astronòmica també. Jo la recomanació també que faria és posar la rentadora en l'hora més barata. És important, però el més important és fer servir aigua freda, que els detergents avui en dia permeten rentar perfectament en aigua freda.
Perfecte. Laura...
Sí, bueno, jo voldria fer una, a moda una mica, no?, de conclusió o de tot plegat, és que estem en un context de transició energètica, és a dir, ens hem marcat uns objectius de renovables molt exigents, val? És a dir, de cara al 2030, en el que volem que tot el nostre sistema de generació tingui de procedència principalment de renovables. És a dir, és molt ingenu pensar de que realment tot aquest procés de transició no implicarà cap canvi de comportament per part de la ciutadania i per part de les empreses. Val? Per tant, tots aquests canvis requeriran que d'alguna manera la societat ens anem adaptant i anem modificant la nostra manera de consumir. El més important, consumint el que necessitem, és a dir, eficiència energètica. L'altre, autoconsumint amb el nostre, és a dir, no només sent consumidors, sinó també generadors. És a dir, aquestes noves fórmules de models de negoci que s'estan creant, intentar entendre-les, intentar-les desenvolupar. És a dir, d'aquí als pròxims anys hi haurà moltes notícies i segurament la manera de conscienciar serà a través d'estímuls econòmics, no? Llavors, jo penso que no s'ha informat prou o no s'ha comunicat prou bé de que realment l'esforç que se'ns demanarà a la societat serà significatiu per poder assolir aquests objectius.
José Enrique Vázquez és president del grup de gestors energètics de Catalunya i Laura García, membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers i responsable de transició energètica del grup Trèvol Energia. Han intentat traduir-nos els motius pels quals ens està passant el que ens està passant, que és que ens arribaran unes factures que ens posarem les mans al cap. Algunes ens han arribat ja, unes altres ens estan per arribar. Sí, perquè hi ha molta gent que també m'està dient a l'equip del programa, per exemple, que amb ells la factura que els ha arribat és normal, encara és normal. Calcem-nos, no?, perquè la pròxima serà la forta, no, senyor Vázquez?
Sí, que disfrutin d'aquest petit moment, que la propera, si estan dintre d'aquest PVPC, jo diré el nom Endesa Energia 21, però no perquè tinguin la culpa ells, perquè són els que tenen aquest tipus de tarifa en el nostre país, i si no, si estan, quan s'acabi el contracte que tenen, se lo trobaran.
Moltes gràcies a tots dos. Fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.